professor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia, de profundis. Este salm, que és un salm bíblic, el 130, s'utilitza a la litúrgia dels difunts i diu «De profundis clamavi a te, Domine, Domine exaudi vots en mea». Des d'allò més profund, clame a vos, Senyor, Senyor, escolteu la meua veu. És la pregària també que la litúrgia de les hores, els retors, fan al final del dia, abans de citar-te, que és com una espècie de mort cada vegada que ens adormim i que no sabem si despertarem, no? Perquè jo avui volia parlar una miqueta també de la mort, del dia de Tots Sants, que així es diu, perquè en valencià diem Tots Sants, no Todos los Santos, perquè ve del llatí, literal, per això no porta article, perquè ve directament del llatí, no? I en la nostra cultura hi ha tantíssimes reflexions tan boniques sobre la mort i tanta riquesa, no? Que per això l'altre dia que parlava de Halloween dia vaig a separar-ho completament perquè no vull que es barregi el que és nostre en allò que pot ser en part també nostre però que ve una miqueta per l'àmbit comercial, no? Uh-huh. És un dia, la veritat, bastant bonic així per a portar flors, les floristeries, estos dies es tindrà molta feina, els ciris, que també molts països es porten, este dia a la visita al cementeri, a veure a les famílies, a gent que fa temps no veiem. Jo quan faig aquesta passejadeta pel cementeri sempre em trobo gent i sempre parles. És un dia com, jo sempre dic el mateix, quan entres a un cementeri, quan te'n vas, no te'n vas com quan has arribat, perquè el mateix cementeri ja és una reflexió a nivell cultural nostre, no? El fet d'estar ahí pensant en els que estaven i ja no estan, no? I jo moltes vegades em pregunto sobre la mort, i no, ja no des d'un punt de vista religiós, no? Perquè en lingüística sempre diem que una cosa existís perquè existís el contrari, és a dir, perquè n'hi ha la paraula obrir, perquè n'hi ha la paraula tancar. Clar. Perquè n'hi ha la paraula dalt, perquè n'hi ha la paraula baix. Perquè sabem valorar la vida, perquè existeix la paraula mort, perquè existeix la mort. No sabem d'ací un minut mateix si estarem així. És una incertesa que tenim ahir, però anem vivint, valorant allò que tenim i sabent que d'ací 200 anys probablement ningú se'n recordarà de nosaltres, no? Igual estic una miqueta en plan retor, però jo crec que és important perquè els últims anys com que hem fugit de la mort, no?
Sí.
Ja, no sé si recordes un dia que parlàvem de coses antigues i una de les que parlàvem era vellar al mort en casa.
Sí.
I és com que la mort l'hem expulsat de les nostres vides i ara tot és fals alternatori, tot està medicalitzat, no n'hi ha tot tota aquesta visió que n'hi havia fins fa 4 dies, no? De que l'amor convivia amb nosaltres,
clar, no? No n'hi ha aquesta despedida en casa i aquestes hores que se tenia abans en casa per a poder-li donar aquesta despedida d'on vivia la persona abans de nacer.
Jo vaig a posar-me avui profund del tot i Ausias Marc, el nostre escriptor poeta que té carrera així, ell escriu unes poesies que s'anomenen així Cant de mort, i una d'elles es diu La gran dolor que llengua no pot dir. Si em dices, la llegiré.
Sí, sí.
La gran dolor que llengua no pot dir dels qui es veu mort i no sap on irà. No sap son Déu si per ací volrà o si n'infer lo volrà fer bollir. Semblant dolor lo meu esperit sent, no sabent que de vos Déu ha ordenat que el vostre mal o bé mi és dat. Del que haureu jo no seré sofrent. I després té la tornadeta esta coneguda, que és tu esperit si res no te'n defend, romp lo costum que dels morts és comú. Tor en lo món e mostra'm que és de tu. Lo teu esguard no em donarà espavent. Vull dir, és que la nostra tradició està plena de reflexió sobre la mort, no? Com el Cant de mort tenim el Plat Galant este, que també diuen que està inspirat en esta poesia d'Ausias Marc, no? I que parla de l'amor, que en valencià és quasi la mateixa paraula, i la mort, amb T, no? Un altre autor que m'agrada molt en la literatura és Edgar Allan Poe, que és un escriptor romàntic, no?, del segle XIX, i que és considerat el pare del conte de terror psicològic. Molta gent que li agrada aquest tipus de literatura coneixerà la seva poesia, que la va traduir al valencià Xaver Berenguer, que és El Corb, on ell sempre diu nevermore, nevermore. Nevermore és, diguem-ne, com l'acabament de les estrofes, que vol dir mai més. Us llis també una de les estrofes, és molt llarga, però llegiré només una miqueta. Crec que va espessir-se l'aire, que uns àngels volant al caire, de l'encatifat brandaven invisibles encensers. Míser, cride, Déu t'envia, valència d'àngels, metgia per la teua melangia, consol i aquest napentès, per oblidar Leonora, veu, o veu el napentès. I va respondre el cor, mai més, nevermore. És fantàstic que em deixes llegir així poesies de mort en la vespre de Tots Sants.
Però ja caldria llegir-les i reflexionar, eh?
Sí, perquè per això estan, no? La poesia és com l'arquitectura quan creem catedrals. No estem fent pisos ni apartaments, estem fent una altra cosa més sublim. En la llengua el mateix, la poesia és la part més sublim. I jo crec que el dia de la vespre de Tots Sants és el dia adequat per això. Anem als nostres arrels una miqueta més. Les rondalles valencianes d'Enric Valor, que eren històries orals, que és una miqueta el que fem moltes vegades en este programa, no? A replegar allò de la cultura popular, i ell té uns personatges increïbles, eh? Ja sabeu que a Enric Valor li van prohibir publicar una obra que s'anomenava L'ambició d'Aleix, i aleshores Manuel Sánchez Guarner, el lingüista valencià, un dels lingüistes per excel·lència, és que li anima, diuen, a escriure aquestes rondalles valencianes, que són fantàstiques, i té una dedicada al dimoni fumador, el gegant de Romaní, la bruixa safranera o queixalets, que són tot històries que quadrarien perfectament en una miqueta com entenem un dia este Tots Sants barrejat en Halloween,
sí.
Perquè és el que volia parlar. O sigui, jo ara veig que és com que no se pot aturar. El Halloween ja ho tenim ahir. Però hi ha una possibilitat en este poble que sempre ha apostat per els reisos abans que per el Pare Noel, perquè és un poble que li agrada estar agafat als seus arrels, no? És una paraula que es diu la resignificació. Bueno, com no podem fer desaparèixer això de Halloween, el que proposa és, doncs, disfressem-nos dels nostres personatges populars, dels de les rondalles d'Enric Valor. I després, se m'havia corregut, ara, si em permets una llicència una miqueta més en clau d'humor, no tan profunda, jo estava pensant en personatges d'ací del poble que podíem suposar una possible disfressa de Halloween. Tu has sentit parlar de l'abuela Hacha?
Sí, la iaia de l'Astral.
La iaia del Destral, sí. O la Virgen Niña, que això, molts l'hauran vist, jo no sé què ha sigut d'esta persona, que anava en un paraigües de color blanc, no sé.
Sí, però
si encara existís.
Diuen que ja ha faltat, que esta xiqueta ja ha faltat. Sí, esta dona ja ha faltat.
Sí, després n'hi havia una que deia molt la meva iaia, que era el Moti.
El Moti.
Moti, que està en la llista esta de mostres valencians que va publicar la Generalitat. No estava, i jo crec que a Vila-real o ha desaparegut quasi o ja no està. Després em vaig a permetre una llicència. Els Cols de Sant Pasqual, en realitat, el que fan és avisar-te de la mort.
Sí.
La tradició diu que tu li demanes a Sant Pasqual que t'avise per què. Perquè si eres un bon catòlic has de tindre temps de confessar-te, per tant de morir-te en pau, no? Aleshores no sé si algú es podria disfressar
d'això. De tindre una bona mort.
Tindre una bona mort, exacte. Que els capellans diuen la bona mort. Però no sé com te disfressaries de Cols de Sant Pasqual.
La Iglesia, en guany sí que ha, vore que és imparable, sí que ha convidat als xiquets i xiquetes de que se disfressen de Mare de Déus o de Sants.
Sí, això ho comentàvem l'altre dia, en el Halloween, que es diu Holy Wins, los santos ganan, no? És com un joc de paraules. I de fet té els seus arrels, vull dir, que sembla ser que un dels motius que ens disfressem és ser que les esglésies pobres, que no tenien diners per a comprar escultures de sants i coses així, doncs dient, doncs ens disfressem de sants, i per això doncs va anar deteriorant-se. Bueno, va anar canviant amb el temps i avui en dia doncs és això que fem, no? Però com moltes coses, com el truco-tracte,
sí.
Trick-or-treat, ja sabeu que el que es demanava era pregar per els morts de la família a canvi de una pasta o diners o el que fora.
Però que la Iglesia ho ha dit públicament, és dir, hem llegit la notícia de que la Iglesia ha convidat els seus fills a disfressar-se de sants, eh?
Clar, jo en l'àmbit religiós no tinc res a dir perquè no soc retor, però en l'àmbit cultural sí, vull dir, jo en el tema de la resignificació, doncs home, en comptes de disfressar-nos de coses rares, anem a disfressar-nos de mostres valencians. T'he portat així uns quants. Està el Banyeta. El Banyeta és un home que té una banya, com un unicorni,
sí, sí.
Que si el veus a la foscor, el primer que veus és això. Tot això ve d'això, de rondalles valencianes antigues. Després, evidentment, estan els gegants, que són personatges molt, molt alts i que també s'apareixen per a donar por als xiquets. Després està Musa, també conegut com el Moro Musa, que
això,
també...
Claro, jo havia, quan estàvem parlant de personatges així emblemàtics, jo recordo que el Moro Musa s'ha parlat molt així a la ciutat, eh?
I s'utilitzava per a espantar els xiquets. Bueno, el moti vaig estar investigant, perquè és que la meva àvia em deia això. Si no t'adors, vindrà el moti.
Pel moti.
El moti és un cognom jueu. Ah. I sembla ser que ve d'un rabino històric que es deia així, se deia el moti. I era, vull dir, en el tema de la convivència entre les tres religions, és una cosa evident, que als xiquets doncs, els espantaven en les religions que no eren la seua, no? Uh-huh. En este cas, la jueva i la musulmana, el moti i el moro musa. D'ahí ve una miqueta esta història. L'home dels nassos, que realment este és un personatge que apareix a final d'any, però bueno, com és Halloween i fa por, doncs l'home dels nassos, que se li van desapareixent els nassos i li tornen a eixir més nassos i més nassos.
No l'havia sentit mai.
Sí, és un personatge... Després està la 40 mula. I diu que rep tants noms com formes per adoptar la por. És a dir, que té alguns noms més, segons la comarca, i el que fa és anar per les teulades de les cases agafant xiquets i tirant-los pedres, i espantant-los. La veritat que fa por, té com uns peus de gallina...
Sí, sí, cara... adopta el que vol en funció de lo que veu o de lo que imagina que fa por.
També n'hi ha les serps en cabellera. Jo no sé, a mi, jo encara me'n recordo l'anar al meu avi i els escurçons en una canya agafar-los i alçar-los per el reguer.
Sí.
Que si a Vila Real n'hi havia i n'hi ha, però jo crec que abans n'hi havia molts més, com es diuen, les lluernes estes que també han desaparegut quasi totes, que feien llum
sí,
de
nit. Vaya.
I si és a passejar per l'hort i te les veies. Teníem aquest contacte la nit. La tarasca. La tarasca és una espècie de bestiola que recorda com a un armillo. I vivia bé de una vila occitana que es diu Tarascó i bueno, espantava el poble i la forma d'espantar-la era fent pregàries, resant rosaris, no?
Uh-huh.
Per tant, la tarasca, bueno, les bruixes, evidentment, en general, o les fades bones, també estan les roïnes, que doncs probablement venen a la nostra ajuda en la nit de Tots Sants, quan tenim por, no? En aquestes bruixes bones. L'home del sac.
L'home del sac, sí.
Jo no recordo bé, però crec que ve d'un assassí en sèrie
sí.
Que va ser molt famós a la Barcelona, crec que del segle XIX. Ho estic dient de cap, caldria comprovar-ho. Que efectivament agafava els xiquets i els enduia en un sac. Una cosa com el sac a mantecas.
Sí, una cosa pareguda, el recordo jo.
Que feia mantega en els...
Uh-huh.
I no sé si és veritat o què, però són històries que es conten i que són nostres autòctones, no
sí,
venen
no sé
de
si
Estats
al final
Units.
Van fent-se més grans de lo que realment són, originàriament, que segurament sí, però sí que era de veres que este home havia existit.
Quan fa molt de vent, que això que fa el... de les finestres,
sí, sí.
Apareixen els gambosins. Els gambosits, que són com una espècie de pardalets que recorden a les rates penades.
A les rates penades.
Sí.
I que van adoptant formes.
Els dracs, Sant Jordi i el drac, ho diré, és un personatge mític nostre que ja sabeu que sempre representa el dimoni, el drac. I que Sant Jordi el venç, per tant, està esta lluita entre el bé i el
mal. I el mal.
La cucafera, que va arrossegant-se per terra, té com una forma de ser de tres caps... drac i tortuga a la vegada, vull dir, és la imaginació, i està, en realitat, igual que havia dit l'home dels nassos a final d'any, està apareix en temps del Corpus, però bueno, es poden disfressar de cucafera. Jo proposo disfressar-se d'això, és el que dic resignificació. En comptes de disfressar-se de xorraes, ens disfressem dels personatges nostres.
Que realment no? coneixem i que no s'han de deixar perdre.
I que formen part de la nostra cultura popular. Les bruixes roïnes, eh? A més al poble ho diem així. Les bruixes roïnes. Sí. El butoni, que és un dimoniet, i que s'emporta els xiquets que ploren i que no s'adormen, com el Moti. Si plores i no t'adors, se t'endurà.
Estic veient la imatge i se pareix al Diablo de Tasmània.
El Diablo de Tasmània, sí. Sí, sí. En algunes comarques, en comptes de butoni, li diuen Toni. Ho dic per als pobres que tinguen este nom. Pues bueno, en algunes comarques és un monstre. Bueno. La bubota, que és el fantasma de llençol, que ja vam explicar que ve de la mortalla, que li ficaven els morts damunt, també és nostra, i bé, et pots disfressar per un camí i aparèixer així de colp. I després estan els donyets, los duendes, los duendecinos, els donyets que s'amaguen com els ratolins per les parets de la casa, per on no els veus. I bueno, se responsabilitza d'estos sorolls que no saps d'on venen, que has sentit un soroll a la casa i no saps quin és l'origen, o una llum, o alguna cosa que hagi sentit, doncs són els donyets.
Bé. Això també és una forma simpàtica, perquè, claro, en teoria, la nit de Tots Sants és a partir de les 12 de la nit.
Clar.
Sí. I és una forma simpàtica.
Però litúrgicament, sí. Esta vesprada ja és Tots Sants, perquè les vespres, en la litúrgia romana, ja formen part de l'onomàstica del dia següent. És a dir, quan fas la litúrgia de les hores, dels capellans ja n'hi ha reflexions al voltant d'això.
Estos il·lustracions que ens has portat ens fan les disfresses més simpàtiques, menys sèries, sombries, com és la festivitat de Tots Sants. En realitat, si tu li dones a una persona a elegir entre Halloween i Tots Sants, és com quan veus una pel·lícula de por espanyola i veus una pel·lícula de por americana. Sí. És a dir, jo he vist La Casa Encantada i me fartava de riure i, sin embargo, veus La Monja Muerte i sí, dona por. És a dir, és que tenim una forma de ser molt diferent.
Sí, jo crec que potser és una miqueta més lleuger. Nosaltres som llatins, no? I aleshores... sí, jo crec que és possible que no ens ho agafem tan amb tanta gravetat, no?
Jo parlava d'aquestes dues pel·lícules perquè són les pel·lícules que ara mateix estan en les plataformes,
Sí, sí, sí. Bueno, jo recordo de menut que la pel·lícula que veiem molt en aquesta època, bueno, a banda de la de Halloween, la clàssica, els Gremlins, la ficaven sempre, jo recordo molt de menut. T'he portat també així maneres de morir. Volia reflexionar un poc sobre la mort, no? Si permets, mira,
claro que sí.
Assassinat, parricidi, genocidi o etnocidi, feminicidi, per desgràcia moltes d'estes, fratricidi, Caín i Abel, infanticidi i magnicidi. Magnicidi és quan mates a un rei o a un president o una cosa així,
Lo de magnicidi ja això és... Sí. És dir, no és lo mateix fer un parricidi com un magnicidi o un assassinat?
No, perquè un magnicidi és a un rei, a un alt representant d'un regne o d'un estat. I un parricidi és matar els pares, no? Genocidi, per desgràcia, doncs, per exemple, el genocidi jueu, la Shoah, per exemple, o el dels, com es diu, dels armenis. És com es diu, una neteja ètnica que diuen, això seria un genocidi, pel fet de pertànyer a una tradició cultural o coses així. Per desgràcia ho hem tingut molt sovint. Les 10 causes principals de la mort. Un atac al cor, la cardiopatia, és la primera. L'atac al cor. Un ictus, la segona. Després, malalties pulmonars, pneumonies, la quarta, grip, etc., la quarta. Ah, i així, en aquesta llista no tinc la Covid, que m'imagine que haurà passat a la quarta, encara que durant un temps va ser la primera. Fixeu-vos també que aquesta experiència pròxima al que és la mort tampoc la tenim tan lluny, perquè la Covid ens va dur com un recordatori. fa uns anys, per
desgràcia. Sí, però l'hem intentat oblidar el més ràpidament possible.
Sí, perquè la cultura moderna funciona així. La sida...
Que això és, per exemple, la meva filla que té 15 anys, vaig haver d'explicar-li ben bé el que era el sida, perquè esta generació, si era com quan va aixir la van patir tots tant i tot el món parlava, és com que ara en este moment, i és, ojo, la quinta, la sexta causa de mort.
Sí, encara avui en dia, la sexta causa del món. La sèptima seria la diarrea, els trastorns diarreics. Per això sempre es diuen, beu molta aigua, ves en compte quan tinguis, perquè et pots deshidratar, no? Però clar, això jo entenc que és més el tercer món, en països sense recursos.
Ja veus.
La diabetis, els accidents de circulació, i jo això no sé què és, la cardiopatia hipertensiva. No sé si...
pues és el 10, té a veure en la tensió.
Ah, sí, clar.
Clar.
La tensió alta, efectivament. També varien una miqueta entre homes i dones. He vist que les dones pateixen més de malalties de l'aparell circulatori i els homes, per exemple, els tumors estan més avant en causes de la mort. No? Després hi ha una altra reflexió que ja estava llegint, que és la mort clínica, perquè es veu que en un moment donat es va començar a produir amb la ciència i tot això allò que te connecten i que no estàs mort, però clínicament estàs mort. Però biològicament encara n'hi ha, com es diu, constants vitals.
Sí, el que passa és que al final, quan estàs connectat, en funció de com te trobes, també esperen un temps prudencial.
Per si es recuperes, no? Clar, després ahí es veu que va sortir a partir d'això, de la... Bueno, que podies estar en coma, la mort clínica i la mort encefàlica, que és dir, la mort cerebral, el que s'anomena el desnonament del metge, és a dir, el que estava llegint és que antigament, claro, avui en dia molts moren a l'hospital,
sí.
Morim a l'hospital, medicalitzats, en el mínim patiment, però abans, quan el metge dia no n'hi ha res a fer, ahir s'acabava la feina del metge i a partir d'ahir la mort podia durar el que fora. Jo crec que molts tenim encara el record i moltes de les nostres àvies ens ho hauran dit, jo vull que em deixeu en casa. Quan venen aquests moments durs, a mi se'm posa la cara de gallina, vull estar en casa. Per què? Perquè en el moment que el metge, això és una tradició, dia fins així, i l'únic que te quedava era esperar.
Claro, retiraven tota la medicació i hasta que el cos aguantara.
I fins que el cos, efectivament. I aleshores el normal era que morires en casa, en els teus...
Que t'anaves apagant a poc a poc, i que la família també tenia ese període de temps per a despedir-se. A veure, la forma natural és una persona se fa molt major i tot el món com que va assumint-lo. I això és la forma que tot el món tenim, o almenys jo, que és la forma més suave, més normal, més natural de morir.
Que venia el capellà, bueno, encara bé, això encara es fa, i et feia el que abans es deia l'extrema unció, que ara diuen que no és correcte, que s'hauria de dir la unció dels malalts, perquè clar, quan vens a fer una pregària ha de ser en esperança que et pots curar. Però fixa que fins i tot la teologia entra del pensament modern, perquè l'extrema unció era que in extremis, quan estàs a punt de morir, doncs et donen aquesta benedicció. I ara, modernament, es diu unció dels malalts, com a que la mort l'hem dissipada, fins i tot en la religió. No la volem tindre pròxima. Perquè jo recordo que ens ensenyaven que ja no es deia extrema unció, ara es diu unció dels malalts.
Pues mira, jo seguís dient-li lo de l'extrema unció, no me doni compte.
Sí, perquè tenim ahí esa... Després, els debats moderns que han eixit al voltant de l'amor, un d'ells encara està molt viu, que els polítics que convidaràs així tindran diverses postures sobre això, que és l'eutanàsia.
Ui, jo crec.
I no, jo no recordo haver portat aquest tema al ple, però segurament en el ple de Vila-real n'hi haurà postures molt diverses sobre això, no? Fins a quin punt podem decidir sobre la vida o la mort, o el mateix malalt pot decidir o no. Bueno, no decidir, perquè de vegades decidís per a que l'altre execute, no? Que este seria una miqueta el dilema, no? Bé, n'hi ha un llibre que molts vam llegir durant la pandèmia, perquè la literatura existencialista jo crec que ens fa reflexionar molt sobre aquest sentit de la vida, de la mort. És Albert Camus, La pesta, que la va traduir Joan Fuster al valencià, és una traducció que es va prohibir i que pràcticament literalment parlava de tot el que va passar durant la pandèmia. I parlava molt, reflexionava molt sobre la mort, no? Sempre diuen que n'hi ha este contrapunt en la filosofia, no? Per exemple, Kant en la seva antropologia, quan parlava del tànatos, la pulsió de la mort, i Eros, la pulsió de la vida. Jo moltes vegades, quan em poso a reflexionar sobre això a nivell personal, sí que dic, una de les coses que a mi em provoquen més problema o que no entenc més és i què passarà en tota l'experiència, el coneixement que ha anat acumulant al llarg del temps. Mors i desapareix, vull dir, és que desapareix tot. Clar, moltes vegades pensem en les riqueses, però també pensem en les riqueses de coneixement que has acumulat. Tot això, el teu jo, ja no estarà. El teu jo, no? Que,
clar,
i aquí diu que és una ficció, no? També.
El que dius és que el teu espírit pues és més savi i potser en tota la sabidoria que tens. Però jo, per exemple, que sóc catòlica, sí que imagine que tot el que he après no vaig a oblidar-lo. Uh-huh. Jo, eh? Uh-huh. Perquè, clar, allò de que després de la mort no hi ha res també és un dilema que se planteja la gent. Per exemple, jo he anat a veure l'altar mexicà que n'hi ha a la Casa de l'Oli, uh-huh, on tenen els... perquè, a més, ella parlava amb los muertitos i els posen la beuda que els agradava, el que fumaven, el que menjaven, fins i tot fan una festa la mateixa nit. Perquè és una, esta cultura ho agarra com una festa.
He mirat també què diu el dret civil sobre la mort. El dret defineix la mort com fi de la vida que determina l'extinció de la personalitat civil.
Clar.
I això té unes conseqüències, no? No pots condemnar a un mort, per exemple. Això no es pot fer. Però això és en el dret civil modern, perquè en el dret antic els morts es podien condemnar i fins i tot l'inquisició es podia desenterrar i cremar.
Sí.
Perquè la condemna podia ser post-mortem, no? En el dret actual això ja no existeix, no? Clar, el dret penal tracta una mort violenta, quan ha sigut un assassinat i coses així. Després, presència de la mort que he vist, culturals, bueno, un dia haurem de parlar d'això, del tarot, no? Hi ha una carta que és un esquelet en una dalla molt gran, que talla la vida, l'esquelet, perquè té aquesta dalla en la mà.
I quan es diu...
La corbella,
mai
perdó.
Mai sit la mort, no? I això és que dius com que acabes una etapa,
i
comences
una
altra...
I això és la interpretació que sempre donem, però clar, s'ha de mirar el context, no? La corbella que porta és per a tallar la vida, no? Uh-huh. Esa és la funció. L'àngel de la mort, per a l'islam i per al cristianisme, es diu Azrael.
Azrael, sí.
Després... Una altra cosa que ens anuncia la mort és una ombra negra, un esperit que s'acosta de nit, és un possible anunci de la mort, perquè en això també n'hi havia, mira, si a Vila Real ja ho he explicat que era molt important. Clar, els catòlics, en la seva tradició religiosa, pensen que per a poder estar en presència de Déu has d'estar completament pur. I si et mors en pecats venials, en mortals te'n vas a l'infern, però en venials, que és molt difícil que, diu el catolicisme, que algú no tinga algun pecat, perquè els homes som així, som roïns per naturalesa, aleshores te'n vas al purgatori de moment.
Sí, sí.
Per això preguem per les ànimes del purgatori. Jo recordo quan estava en el seminari encara, que de vegades em posaven al despatx parroquial i venien les àvies a demanar les misses per la família,
les animetes,
no? I al principi de la missa doncs es llig, sí. Esta missa és per tal i tal, bueno, i donant un donatiu.
I també s'encenen ciris per les animetes.
Les ciris, les animetes, sí, sí. Les animetes del purgatori.
Diem animetes del purgatori.
Sí, sí, sí. Què més? Bé, tot això ha anat evolucionant en la Roma antiga. Doncs estava, ja ho vam explicar una miqueta l'altra setmana, la Parentalia i la Lemúria, que se celebraven al febrer i al maig, cadascuna, i que d'alguna manera la seva essència de la Parentalia i la Lemúria es va traslladar ara el 31 d'octubre i l'1 de novembre, Tots Sants, que són dos dates diferents. Tots Sants són tots els sants, entenc que els que estan canonitzats, reconeguts, i els fidels difunts, que és el segon dia, que ahir és on preguem per els malalts, perdó, per els morts de la família en si, no? Que això és una cosa molt romana, per tant, molt antiga, i que, clar, jo l'altre dia ho pensava, no? Halloween, clar, els celtes, per què tenien esta data? Perquè allí la mort és ara. Tu, si vas a Irlanda, encara avui dia en el canvi climàtic, a partir d'esta data no pots plantar res en un hort. Així encara pots plantar faves, o pots plantar altres coses, no? les verdures d'hivern, que diem. Però allà a Irlanda, a partir d'esta data, s'ha mort tot. Vull dir, claro. O has tingut una bona collita durant l'any, o a partir d'ara és la foscor, per això era la transició entre la llum i la foscor, que nosaltres la podríem ficar una miqueta més avant, però es va quedar així, en el 31 d'octubre.
I així, no sé si te queda alguna cosa més per dir,
no,
Santi?
No.
I així el que fem és, la tradició, anem uns dies abans al cementari, traiem tots els rams que tenim artificials de tot l'any, els llancem al fem, llimpiem totes les casetes, ho asseiem tot ben asseat, portem les flors naturals, les posem, i esperem, anem, visitem a tots els nostres difunts, ens saludem en tot el món per el carrer i demés, i dins del cementari, inclús en el passeig d'anar al cementari i tornar, allò és un bullidero de gent, està de gom a gom.
I ha vist la làpida de t'abuelo, de ton pare, que ja està neta,
posada
la,
i tal.
Sí, que està arregladeta.
I d'ací uns dies tornem, llevem i ses flors naturals i posem les flors artificials que estaran fins a l'any que ve.
Exacte.
És dir, això és el ritual que gastem, almenys el de la meva família. I lo curiós és que avui la meva filla esta nit se disfressarà, i bueno, també això és molt curiós, quan me va preguntar que jo de què me disfressava quan era xicot. Bueno, pues de res. I dolços que nosaltres comprem, patossans,
espanellets,
recordem?
Moltes pastisseries ho fan així, i crec que és una altra de les coses, perquè, clar, com demà és festiu en tot el país, està molt bé en el cafè, ara que s'estila més que abans, jo crec, això del cafè, doncs és un moment per a gaudir dels dolços que molts pastissers estan fent per la,
per cert,
la ciutat.
Per cert, les teues filles es disfressen?
Avui ens havíem demanat efectivament el col·latge,
claro.
I això, jo tot això ho he tret d'activitats que fem en les escoles que van en aquesta direcció, la direcció de la resignificació. No podem evitar Halloween, està ahí, però no anem a disfressar-nos de coses americanes, anem a disfressar-nos de coses d'ací.
Del que coneixem.
De les que coneixem.
Bueno, sí. Tampoc s'ha parlat de l'àngel negre, que seria com la foscor,
sí.
Que també és algo que ho tindríem.
Jo he aprofitat la impressora que tinc i els he fet alguns complements, com teranyines i coses així, que era una miqueta barreja entre una cosa i l'altra, no? Però sí, sempre...
Santi, moltes gràcies per fer-nos este repàs en contacte amb la nostra cultura, i volem que no desaparega, per això hem de tindre-la ben present. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, i demà ja sabeu on ens veiem, que és un lloc que n'hi haurà molta gent i multitudinari. I segur que fa bon dia, així que gaudim del dia i del record dels nostres.